L'OTAN adverteix Rússia que defensarà tot el territori aliat després que 19 drons russos hagin entrat en territori polonès aquesta matinada. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
La guerra a Ucraïna ha traspassat fronteres. Polònia ha abatut 19 drons russos que haurien caigut en el seu territori. El primer ministre polonès, Donald Tusk, denuncia que és un fet extremadament perillós per la seguretat d'un país que, recordem, és membre de l'OTAN, Natàlia Ramon.
Tot i que els drons han sortit de Bielorússia, aliat fidel de Moscou, Marc Rutte, secretari general de l'OTAN, ha advertit Vladimir Putin de la seva extremada imprudència.
Tant si ha estat intencionat com si no, és absolutament temerari, és absolutament perillós.
Mentrestant, al Parlament Europeu, Ursula von der Leyen ha apujat el to cap a Israel en una sessió molt tensionada. A Estrasburg, Jordi Baró.
Sí, von der Leyen s'ha trobat avui amb una eurocambra a Estrasburg que l'ha rebut amb eurodiputats i la seva vicepresidenta, Teresa Rivera, vestits de vermell en senyal de demanda de més acció europea davant el drama a Gaza. I la presidenta de la Comissió Europea ha mogut fitxa plantejant noves mesures, sancionar ministres de Netanyahu i suspendre en part les relacions comercials i el suport bilateral a Israel.
I a casa nostra, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la bona part del decret de règim lingüístic educatiu que blindava, teòricament, el català a les aules. La sentència afirma que el castellà no pot quedar subordinat.
El decret ja estava suspès cautelarment i ara les sentències refermen les peticions que havia fet l'Assemblea per una escola bilingüe, que és qui va impulsar aquest recurs. Ara, però, el president de la Generalitat ja ha dit que recorrerà aquesta nova sentència.
Defensarem el model lingüístic de l'escola catalana amb tota contundència i que prendrem totes les mesures que considerem oportunes per tal de defensar aquest model lingüístic. Ja els avanço que el govern de Catalunya recorrerà la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
I al Congrés dels Diputats, avui, novament, una vegada més, crispació política. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo s'han retrobat cara a cara després de les vacances d'estiu i a poques hores d'una nova derrota del govern de Pedro Sánchez per la reforma laboral.
Sí, ha estat una sessió on un dia més Feijóo ha acusat de corrupte Sánchez fins al punt que li ha dit que acabarà imputat per la justícia.
Madrid, Paula Brujats.
Sí, la sessió de control ha coincidit amb tots els mals de cap per a Pedro Sánchez el mateix matí que Begoña Gómez estava citada al jutjat, l'endemà que s'anunciés el judici al fiscal general i també el mateix dia que patirà la primera derrota del curs. El PP no ha perdonat i ha atacat Sánchez amb la corrupció. Ell es defensava, el seu govern està net.
Usted ya solo tiene miedo. El miedo a los jueces por lo que saben. El miedo a los socios que le dejen caer.
Sé lo que pretende, pero no nos va a provocar. Exigimos una política limpia y este es un gobierno limpio.
Mentrestant, l'habitatge és el primer mal de cap de les famílies catalanes, segons tots els sondejos d'opinió, però, a més, hem d'afegir que també és el principal mal de cap pels estudiants.
Una habitació a Barcelona costa a hores d'ara entre 500 i 650 euros, això tenint en compte que l'oferta ha augmentat un 30% l'últim any, en part perquè alguns propietaris s'han decantat per aquesta modalitat de lloguer que encara no està regulada i poden demanar el preu que els convingui.
També ens fixarem en els suïcidis, perquè han baixat a Catalunya un 12%. És el descens més important des que s'entenen dades. I en temps de la cultura, quan falta tan sols un mes perquè comenci el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, avui s'han anunciat els últims convidats a la 58a edició. I n'hi ha tres que són molt destacats. Barcelona, Marc Garriga.
Rebran homenatges i premis honorífics Benedict Cumberbatch, l'últim Sherlock i el Doctor Strange de l'univers Marvel, Terry Gilliam, fundador dels Monty Python i director de Brasil, i Carmen Maura, que presentarà la seva última pel·lícula, Vieja Loca. A més, es projectarà el Frankenstein de Guillermo del Toro.
Quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Ha començat el procés per demanar una entrada pel Barça-València de diumenge, que, recordeu, es jugarà finalment al Johan Cruyff.
Des d'aquest matí fins a males 10, els 16.151 abonats a Montjuïc les dues últimes temporades tindran preferència per demanar una entrada. L'aforament del Johan és de 6.000 espectadors. Explicarem al Catalunya Migdia els detalls del repartiment de les entrades i sentirem la vicepresidenta blaugrana Helena Fort, que hi va passar pel Tot Costa. I avui, pel Tot Costa, també passarà el jugador de l'Espanyol, l'Edu Expósito. Sentirem un avançament d'aquesta conversa.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs hi ha un accident a la Pota Nord, la B20, al túnel de Santa Coloma de Gramenet, que talla un carril i provoca cua des de Barcelona. També aturades a la C-17 a Parets del Vallès en sentit de sud. Ja es comença a incrementar la circulació a les rondes de Barcelona, sobretot en direcció al nus de la Trinitat, de moment sense gaire retencions, i el transport públic ha quedat a resolta una incidència a la infraestructura de DIF entre Cunit i Sant Vicenç de Calders. Els trens de l'R2 de Rodalies recuperen la normalitat de forma progressiva.
I ens falta el temps.
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Jofre Genué, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Què ens espera les pròximes hores? I atenció, perquè hi ha molta gent, els afortunats, que tenen pont.
Doncs mira, de moment comencem per aquesta tarda, que hi ha alguns núvols prims que estan enterbonint una mica el cel, poca cosa en general, la tarda serà bastant tranquil·la. Si hi ha alguna petita nuvolada, doncs al voltant del Ripollès podria arribar a donar alguna gota, però poca cosa, insistim. Sobretot el que destacarem aquesta tarda és que les temperatures es recuperen clarament respecte a ahir, amb un ambient una mica més càlid. Aquesta nit entra una mica de tramuntana, de fet aquests núvols que comentem, núvols prims, inofensius, és una petita cua de front que dona entrada a aquesta tramuntana, que farà que demà sí que canviï una mica el temps. És a dir, els núvols es faran més abundants entre les comarques de Barcelona i Girona, per tant, costarà de veure el cel serè, mitja nuvolat, variable, i a més, amb risc d'alguns petits ruixats que ja de matinada poden ser presents enfront de la costa central o fins i tot en alguns punts del Vallès. Al llarg de la diada en aquests indrets, entre les comarques de Barcelona i Girona, aproximadament costa central, extrem nord, aquí no acabarà de fer sol del tot. Serà una diada de mitja nuvolada i amb risc d'alguna gota i temperatura respecte avui reculant clarament. A la resta del territori sí que més aviat farà sol, potser alguns núvols al Pirineu i poca cosa més. Sembla que de cara al pont, tant divendres com dissabte, es mantindrà aquesta tendència. És més, encara amb més risc d'alguns ruixadets, sobretot sempre al nord-est del país i àrees del Pirineu, no a ponent i a l'extrem sud. I potser milloraria més al final del pont, és a dir, de cara a diumenge potser el sol s'imposi molt més amb unes temperatures que s'enfilaran més.
Doncs estarem pendents. Gràcies, Jofre. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. L'OTAN es posa en alerta davant l'últim episodi en l'escalada russa de la guerra d'Ucraïna. Fins a 19 drons russos han violat aquesta matinada l'espai aeri de Polònia, un dels països membres de l'Aliança, i almenys 7 han estat abatuts. El primer ministre polonès, Donald Tusk, parla d'una provocació massiva i l'amenaça més gran, diu, d'un conflicte obert des de la Segona Guerra Mundial, Vicent Mifsud.
Els drons han arribat a Polònia durant un atac massiu rus sobre Ucraïna amb més de 400 aparells i no han causat danys personals ni materials de consideració. Almenys 7 aparells, com dies, han estat abatuts per caces polonesos i també dels Països Baixos amb el suport aeri d'Itàlia i bateries Patriot alemanyes, tot sota el paraigües de l'OTAN. El secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, s'ha felicitat aquesta resposta i ha dit que s'ha demostrat que l'OTAN és capaç de defensar el seu espai aeri. Rutte ha qualificat d'irresponsable aquesta acció per part de Rússia.
Tant si ha estat intencionat com si no, és absolutament temerari, és absolutament perillós.
I com dèiem, el primer ministre polonès, Donald Tusk, a més, anuncia que activarà l'article 4 de l'OTAN. Què significa aquesta decisió?
És una decisió excepcional que només s'ha pres fins ara en 7 ocasions i que es pren en casos d'amenaça directa per a la seguretat d'un dels membres de l'Aliança. No té la contundència de l'article 5, que significa l'ajuda a un país membre en cas d'atac, però permet obrir consultes per reforçar la seguretat. Tusk assegura que aquesta acció russa és un precedent molt perillós.
És la primera vegada que s'han abatut drons russos sobre territori d'un país de l'OTAN, i és per això que tots els nostres aliats es prenen la situació molt seriosament.
Polònia també, com a resposta, ha citat el principal càrrec diplomàtic rus al país per protestar per l'atac. Rússia ha descartat cap responsabilitat en l'acció i Bielorússia, principal aliat de Moscou i des d'on tindrien alguns dels drons, diu que aquests aparells haurien perdut el rumb.
Doncs aquesta violació de l'espai aeri polonès ha passat just hores abans del discurs de la presidenta de la Comissió Europea al Parlament d'Estrasburg. Ursula von der Leyen ha carregat contra Rússia i s'ha solidaritzat amb Varsovia. I sobre la situació que es viu a Gaza, ha proposat acordat suspendre parcialment les relacions comercials amb Israel. Això enmig de protestes d'una part dels eurodiputats que denuncien inacció europea davant la guerra de Gaza. Estrasburg, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Von der Leyen ha mogut finalment fitxa avui contra Israel. La presidenta de la Comissió Europea ha obert el curs polític a Estrasburg davant d'un hemicicle hostil en part dels eurodiputats vestits de vermell per demanar-li més accions d'Europa davant el drama humanitari a Gaza. Von der Leyen ha aconseguit arrencar aplaudiments quan ha anunciat que interromprà el suport bilateral a Israel, que planteja sancionar ministres extremistes de Netanyahu i més colons violents, i que vol suspendre la part comercial de l'acord d'associació amb Israel.
What is happening in Gaza is unacceptable.
El que està passant a Gaza és inacceptable. Europa ha de liderar el camí tal com ha fet abans. Per descomptat, Europa ha de fer més. No ens podem permetre quedar paralitzats.
Més enllà de Gaza, el focus en Rússia, l'endemà de l'atac de Moscou amb drons a Polònia, qualificat com a imprudent i sense precedents per von der Leyen, que defensava el 19è paquet de sancions en preparació contra el Kremlin.
Putin's message is clear.
El missatge de Putin és clar i la nostra resposta també ho ha de ser. Cal pressionar més Rússia perquè vagi a negociar, calen més sancions i també cal més suport per Ucraïna.
La presidenta ha hagut de confrontar avui una eurocambra on la majoria de grups són crítics amb la seva gestió, sobretot amb l'acord comercial amb els Estats Units, que ha defensat, deixant clar també que Europa no cedirà davant de Trump a la regulació ambiental o digital.
Doncs el govern d'Israel considera lamentables aquestes declaracions de von der Leyen. Diu que és una equivocació deteriorar les relacions entre Israel i la Unió Europea. Tot mentre la possibilitat d'un alto el foc a Gaza s'ha allunyat encara més després de l'atac d'Israel contra la cúpula de Hamas, que negociava l'última proposta dels Estats Units. L'atac no va aconseguir l'objectiu de matar els negociadors palestins, però ha aixecat l'alerta entre tots els països àrabs de la regió. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. Qatar és l'últim en afegir-se a la llarga llista de països de l'Orient Mitjà atacats per Israel des del 7 d'octubre del 2023, però, a diferència de Palestina, el Líban, Síria, l'Iran o el Iemen, Qatar no és vist com un país enemic. A Israel va creuar una línia vermella i posa en alerta tots els països de la regió, també els que tenen una relació estreta amb els Estats Units, com ara Jordània, els Emirats Àrabs Units o l'Aràbia Saudita. En les pròximes hores, delegacions d'aquests tres estats viatjaran a Doha, des d'on el primer ministre qatarià, Mohamed Al-Thani, es mostrava indignat amb l'atac israelià.
L'estat de Qatar no tolerarà cap violació de la seva sobirania ni de la seguretat del seu territori i respondrà fermament a qualsevol provocació imprudent o agressió que amenaci la seguretat o estabilitat de la regió.
Aquesta estabilitat regional podria aconseguir-se amb una hipotètica treva a Gaza. Qatar ha confirmat que continuarà mediant per assolir-la, però les possibilitats, ja no d'acord, sinó de converses, són ínfimes. Al cap i a la fi, Israel ha reconegut obertament que volia matar els membres de Hamas que s'asseuen a negociar, i diversos oficials israelians ja han avisat que si no van morir ahir, moriran en la propera ocasió. Mentrestant, Israel continua destrossant la ciutat de Gaza des de l'aire en preparació de la invasió terrestre. Aquest matí ha convertit en runa una nova torre residencial, la sisena en els últims dies.
D'aquí a 2 minuts serà 3:15 de la tarda. Aquí, a casa nostra, el govern de la Generalitat recorrerà la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que ha tombat bona part del decret que blindava el català com a llengua vehicular a les aules. El decret ja estava suspès cautelarment i ara, en la seva sentència, el tribunal diu que el castellà no pot estar subordinat. Assemblea per una escola bilingüe, que és qui va imposar el recurs, diu que la sentència és una victòria, mentre que els sindicats de l'ensenyament demanen a les institucions una defensa contundent de la llengua catalana, Sara Canyeté.
Sí, l'alt tribunal català declara nuls de ple dret, entre d'altres, els articles que fixen el català i l'aranès a la Vall d'Aran com a llengües normalment vehiculars i d'aprenentatge i com a llengües habituals en l'activitat docent i administrativa. També s'anul·la, per exemple, que el català sigui la llengua única d'acolliment de l'alumnat nouvingut. El president de la Generalitat, Salvador Illa, diu que recorreran la sentència i defensa el model educatiu català.
Defensarem el model lingüístic de l'escola catalana amb tota contundència i que prendrem totes les mesures que considerem oportunes per tal de defensar aquest model lingüístic. Ja els avanço que el govern de Catalunya recorrerà la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. No permetrem que ningú faci un ús polític de la llengua perquè és el pitjor que es pot fer per la convivència.
Des d'USTEC, el Sindicat Majoritari de l'Ensenyament demanen a les institucions que vetllin per la llengua. Iolanda Segura n'és la portaveu.
Demà és la Diada de Catalunya i hi havia un tribunal anticatalanista i amb unes intencions clarament polítiques ha emès una sentència en contra del consens social de tot un poble. Com ho sé que estès, la nostra resposta és molt clara. La llengua i l'educació de Catalunya no es toquen. Per tant, nosaltres reclamem a les nostres institucions una resposta clara i contundent.
Pel que fa a partits, Junts, Esquerra i la CUP carreguen contra la sentència i demanen al govern que defensi la llengua i el PP la celebra.
Doncs aquesta decisió judicial arriba a poques hores del començament dels actes de l'11 de setembre, la Diada Nacional de Catalunya, que els partits independentistes afronten una altra vegada dividits. Malgrat les proclames d'unitat, el context polític i l'aritmètica parlamentària, la d'aquí i també la de Madrid, dificulten l'entesa i també els intents de refer ponts, Jordi Corbalán.
Sí, el suport a la independència remuntava abans de l'estiu lleugerament, a l'últim baròmetre del CEU, i es tornava a situar en el 40% de la ciutadania. Això després d'haver marcat el registre més baix postprocés. Malgrat fotografies com la del gener passat de Puigdemont i Junqueras a Waterloo, Junts i Esquerra rivalitzen amb la seva influència a Madrid. Al Parlament, els de Puigdemont juguen a fons el paper d'oposició, sense renunciar a la unitat estratègica de l'independentisme, com diu el seu portaveu, Josep Rius.
Hi hem estat sempre i vam ser el 17, el 18 i tots els anys que han vingut i continuem sent-hi ara.
Esquerra aposta fort amb la carta del nou finançament. La portaveu al Parlament, Esther Capella, defensa els avenços en l'autogovern en el camí per assolir un estat propi.
En el passat hem sabut bastir els ponts i, per tant, la suma, i crec que hem de continuar per aquí. I és evident que en els retrets no hi ha capacitat d'avançar.
I la CUP veu amb preocupació la deriva dels seus antics companys de viatge. Non Casadevall és el secretari general dels anticapitalistes.
En aquests moments Esquerra està més centrada en apuntar al govern del PSC i de complir i estar una mica lligat de mans i peus amb els pactes de govern que hi va fer, i Junts sembla a vegades més preocupada amb que no li marxin vots cap a la dreta.
La irrupció d'Aliança Catalana en el mapa polític incomoda els principals partits independentistes, i el cordó sanitari al voltant del partit de Sílvia Orriols obstaculitza la suma de majories de l'independentisme.
Una altra mostra d'aquest distanciament i de les discrepàncies entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana és la reducció de la jornada laboral. Esquerra acusa els de Puigdemont d'anar en contra dels treballadors i de vendre's a la patronal, després que Junts vetarà el text aquesta tarda al Congrés dels Diputats, votant juntament amb el PP i amb Vox. Pilar García.
El cap dels republicans a Madrid, Gabriel Rufián, creu que Junts està pagant favor als empresaris i ha fet un bloc amb la dreta en contra dels interessos dels catalans. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Qui paga? Per què es vota això? Qui paga què? Sánchez Llibre fa mesos va insultar pràcticament a Yolanda Díaz, dient que això de cap manera es votaria a favor. I en aquell mateix moment jo sabia que Junts votaria en contra. D'aquí surt un triumvirat que és Feijóo, Abascal i Puigdemont.
El mateix programa, la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha justificat el rebuig a la reducció de la jornada perquè perjudica bona part del teixit productiu català.
No estem en contra de la reducció de la jornada laboral, ens agradaria que tothom pogués treballar menys hores, però un govern no pot obligar a aplicar la reducció de la jornada laboral a qui no pot. Afecta molt més a la petita mitjana empresa, treballador autònom, comerç, botigues, que no pas a les grans empreses. Per un comerç, això suposaria més de 1.000 euros per treballador.
La ministra de Treball, Yolanda Díaz, impulsora de la reducció de la jornada, creu que les esmenes a la totalitat es giraran en contra dels partits que les han presentat.
Senyor Feijóo, el senyor Abascal y la señora Nogueras van a rendir cuentas a sus electores cuando tomen un café, cuando cojan, si lo cogen, un metro, cuando toman un taxi o cuando viajan en avión, porque esos trabajadores y trabajadoras les van a mirar a la cara y van a saber muy bien lo que hicieron.
La reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja a la setmana tornarà a la casella de sortida, i el que farà d'entrada el govern espanyol és endurir el registre horari dels treballadors, que no cal que passi pel Congrés.
Doncs hores abans d'aquesta votació al Congrés, que tombarà la reducció de la jornada laboral, els sindicats han acusat Junts per Catalunya de menysprear la voluntat dels ciutadans i dels seus propis votants. Per això s'han concentrat aquest matí davant la seu de Foment del Treball de Barcelona i aquesta tarda es manifestaran a Madrid. Els líders confederals de tots dos sindicats sindicats han estat avui a la capital catalana. Sentim Unai Sordo i Josep Maria Álvarez.
La empresa catalana o española del siglo XXI no puede ser una empresa que sea rentable por pagar salarios de miseria o por tener jornadas extenuantes. Aquí en parte se está dirimiendo quién mira al siglo XXI y quién mira al siglo XIX.
Jo vull demanar-los als diputats i a les diputades electes que aquesta tarda votin en consonància amb l'opinió amplament majoritària dels ciutadans i de les ciutadanes de Catalunya.
Aquesta primera derrota del curs per Pedro Sánchez, la que es preveu aquesta tarda al Congrés dels Diputats, ha quedat en un segon pla a la sessió de control d'avui al Congrés. Les acusacions de corrupció han tornat a monopolitzar el cara a cara entre el líder del Partit Popular i el president espanyol, que feia 60 dies que no es trobaven cara a cara. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia, nou curs polític, però els retrets de sempre.
La corrupció no se ha ido porque usted está aquí.
Així arrencava el líder del PP la primera sessió de control i fins i tot ha acabat insinuant que Pedro Sánchez també acabarà imputat, un pronòstic que se li ha llegit als llavis perquè s'ha quedat sense temps i li han tallat el micro.
Solo le mueve el miedo. El miedo a los jueces por lo que saben. Quizás también el miedo a que alguna vez usted mismo...
Sería terminado el tiempo, señor Feijóo.
La imputació Begoña Gómez, el judici al fiscal general i la suposada corrupció d'exdirigents del PSOE és la recepta recurrent del PP per acorralar el president espanyol, que es defensava així de Feijóo.
Muchas gracias, señora presidenta. Tienen que aplaudirle para levantarle el ánimo, señoría. Sé lo que pretende, pero no nos va a provocar. Y este es un gobierno limpio.
I Sánchez ha girat el focus cap a Gaza per retratar l'equidistància del líder del PP.
El gobierno ha situado a España en el lado correcto de la historia. Lo que está pasando en Gaza es un genocidio. Repita conmigo, señoría, es un genocidio.
Fons de la Moncloa diuen que ja s'han fet immunes a la crítica dels populars, però sí que admeten que la derrota per la reducció de la jornada laboral és una nova bufetada parlamentària que desgasta i que fa mal, i encara més si és a l'arrencada del curs.
Mentre Pedro Sánchez era al Congrés dels Diputats, ara el sentíem, la seva dona, Begoña Gómez, compareixia davant del jutge que la investiga per suposada malversació. La parella del president espanyol ha fet una declaració fugaç de només 3 minuts per explicar les funcions de la seva col·laboradora a la Moncloa. Seguim a Madrid ara amb l'Àngels Lafuente. Bon dia.
Bon dia. 3 minuts que Begoña Gómez ha dedicat a contestar les preguntes del seu advocat, l'exministre socialista Antonio Camacho, i explicar les funcions que tenia la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez. Funcions que anaven des de portar la seva agenda fins a acompanyar-la a actes oficials i que només en ocasions molt excepcionals, assenyalat segons fonts jurídiques, va enviar un correu de caràcter privat a Reale sobre el patrocini de la càtedra que Gómez codirigia a la Universitat Complutense de Madrid. Begoña Gómez s'ha acollit el seu dret de no contestar les preguntes del jutge Peinado, de la Fiscalia i de les acusacions populars i ha abandonat els jutjats de la plaça Castilla com ha arribat, sortint del pàrquing en cotxe oficial amb vidres fumats. La d'avui, recordem-ho, és la quarta declaració de Gómez davant del jutge Peinado. Els dos primers cops també va optar per no declarar, mentre que el tercer, com avui, només va contestar les preguntes del seu advocat. Cristina Álvarez, l'assessora de la dona de Pedro Sánchez, ha estat la primera a comparèixer davant del jutge i ha seguit la mateixa estratègia que Begoña Gómez i no ha declarat. El que volia saber el magistrat era si es va produir un delicte de malversació, si Begoña Gómez va pagar a la seva assessora amb diners públics gestions de caràcter privat. Ara el magistrat té un mes per decidir què fa amb la causa, si l'arxiva, la prorroga o envia Begoña Gómez a judici.
Un quart i mig de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida les dificultats dels estudiants universitaris per trobar una habitació on poder viure durant el curs a bon preu.
Catalunya migdia.
Dos homes bons, dos amics units per la seva afició al teatre, hauran de prendre partit. Amistat o poder?
No m'esperava això de tu, eh?
Jo no m'esperava tantes coses.
Ramon Madaula i Jordi Boixaderes protagonitzen Els Bons, una comèdia dirigida per Paco Mir que arriba al Poliorama el 10 de setembre.
Tu mai faries una cosa així.
He de procurar per mi, Esteve, com fas tu, com fan tots.
Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
A Obramat ho tens tot per millorar l'eficiència energètica de la llar amb solucions de producte en aerotèrmia, fotovoltaica, aïllament interior i exterior, terres i finestres, on compren els professionals. Obramat.
Un extraordinari estafador professional.
La meva targeta.
Pot enganyar a tothom.
Per si vols comprar un cotxe o anar a sopar.
Absolutament tothom. Una història increïble, però real. Rogue Agent és la gran pel·lícula. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia.
D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Trobar allotjament assequible s'ha convertit en un viacrucis per molts estudiants universitaris. És el cas de l'Ingrid, que és de Girona i estudia a Barcelona.
Ara farà 3 setmanes que estem esperant 2 respostes de 2 pisos diferents i encara no ens diuen res i encara no sabrem si ara a mitjans de setembre tindrem pis o no.
Als portals immobiliaris no hi ha anuncis en cap districte de Barcelona amb habitacions per sota dels 500 euros. La mitjana, de fet, ja s'acosta als 650 euros en escurar.
L'oferta d'habitacions a la capital catalana ha augmentat un 30% l'últim any, en part perquè alguns propietaris s'han decantat per aquesta modalitat de lloguer que encara no està regulada. De pis en pis és un portal que funciona com un taulell d'anuncis i on els usuaris ofereixen i busquen habitacions en pisos compartits. Víctor Domínguez n'és el director general.
Molts propietaris, en lloc de llogar el pis sencer, han decidit llogar-ho per habitacions. I ens hem trobat un fenomen molt curiós. Quan fa 10 anys molt pocs propietaris volien sentir parlar de lloguer d'habitacions i de lloguer a gent jove, ara, de cop i volta, tots els propietaris, o la gran majoria de propietaris, volen llogar-ho a gent jove i estudiants i fer-ho per habitacions.
L'increment de l'oferta a Barcelona, però, no ha servit per frenar l'escalada de preus. I això ha despertat l'interès per estudiar altres ciutats. 6 de cada 10 universitaris s'ho plantegen, segons ens explica Alberto Añaños, que és el responsable de Live for Life, un portal especialitzat en aquest segment.
Cada vez estas ciudades que tienen precios más económicos están siendo mucho más atractivas para los estudiantes. Es decir, oye, yo quiero ir a estudiar a Barcelona, pero ¿me lo puedo permitir? A lo mejor tengo que ir a Lleida, a lo mejor tengo que ir a Tarragona, a lo mejor tengo que ir a otra ciudad, Zaragoza, Valencia.
Entre les capitals catalanes, Tarragona i Lleida és on més s'ha disparat el nombre d'interessats per cada anunci. A la primera, el preu mitjà de l'habitació està al voltant dels 370 euros i a la segona, 320.
Els suïcidis a Catalunya baixen un 12%. És el descens més important des que s'entenen dades. Segons el Departament de Salut, l'any passat es van treure la vida 538 persones, 91 menys que l'any 2023. Avui és el Dia Mundial contra el Suïcidi. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia. El coordinador del Pla de Prevenció del Suïcidi, el doctor Diego Palau, remarca que són xifres provisionals, però assegura que són excepcionals.
És aquest 12% de reducció que no s'havia produït, jo diria que mai des que tenim informació. Normalment les variacions interanuals estan al voltant del 5%. No hi havia una reducció tan important en la sèrie històrica que tenim registrada.
Amb la boca petita, el doctor Palau creu que les mesures de conscienciació que s'han dut a terme els últims 3 anys hi tenen alguna cosa a veure, sense perdre de vista. Diu que les temptatives de suïcidi, és a dir, la gent que ho intenta, es mantenen en xifres estables. Tot i això, hi ha canvis que conviden a l'optimisme.
Molt alt, és de més de 8.000 casos cada any. L'única diferència, per això penso que també estem anant bé, o sigui, fent accions que arriben a la gent, és que la majoria, des de fa 18 mesos, la majoria dels casos que consulten per risc de suïcidi als hospitals són casos que consulten per ideació suïcida, perquè tenen un pla de suïcidar-se però no han fet la temptativa. Això no havia passat mai.
Un altre element que també pot explicar aquest descens de les morts per suïcidi és l'elevat nombre de trucades que ha rebut el telèfon 061 de prevenció del suïcidi, 16.000 l'any passat, o el que és el mateix, 44 cada dia. L'assignatura pendent són les noies entre 18 i 29 anys, que són les que més temptatives de suïcidi fan i són la franja d'edat en què les xifres de suïcidi no han baixat gens.
I per primera vegada, l'obesitat i el sobrepès superen la desnutrició entre nens i adolescents arreu del món. Són dades d'un informe d'UNICEF que assegura que l'índex de sobrepès entre la població infantil i juvenil s'ha triplicat des d'inicis de segle. Ha passat de 3 al 9,4%. En canvi, l'índex de desnutrició s'ha reduït del 13 al 9,2%, però preval especialment a l'Àfrica subsahariana i a part de l'Àsia, Manel Laborda.
L'informe atribueix aquest augment de l'índex de sobrepès entre la població menor d'edat a l'accés de consum d'aliments ultraprocessats, que són més econòmics i de fàcil accés entre els adolescents perquè estan molt presents en el seu entorn. Des de l'organització alerten que l'augment de la població amb sobrepès també fa créixer el risc que tinguin malalties com hipertensió, diabetis tipus 2 o malalties cardiovasculars. Entre els països amb ingressos alts, els índexs d'obesitat infantil més elevats són a Xile, on s'arriba al 27% de la població, o als Estats Units i als Emirats Àrabs, on s'arriba al 21%. En aquest context, l'informe assenyala com a exemple positiu l'entrada en vigor del decret de menjadors escolars saludables i sostenibles aprovat pel govern espanyol, que busca garantir menús més equilibrats als centres educatius.
Un minut i seran dos quarts. La recollida selectiva creix un 3% l'any 2024 a Catalunya. Arriba al 47%, amb un total de 1,8 milions de tones recollides. L'any passat, Catalunya va generar 3,8 milions de tones en residus municipals, un 2% més que l'any anterior. Una dada estable si es té en compte l'augment de la població. Mar Riera, bon dia.
Molt bon dia.
Quina és la fracció que més es recull?
L'orgànica és la matèria que té més pes en la recollida selectiva i també la que més creix un 6% respecte al 2023. També puja un 3% la recollida d'envasos i de paper i cartró i, en canvi, el vidre baixa un 4% el darrer any. 21 comarques assoleixen valors de recollida selectiva per sobre del 50%. Al capdavant trobem la Conca de Barberà, Lluçanès i Osona amb taxes superiors al 70%. I si ens fixem en els municipis que més recullen, trobem pobles petits que fan el porta-a-porta o bé tenen contenidors tancats. En primera posició trobem Verges, al Baix Empordà, que també és un dels municipis amb una orgànica de més qualitat, com ens explica la Noé Castillo, regidora de Sostenibilitat.
Som petits, podem fer un seguiment super acurat del qui no recicla, fem molta pedagogia al principi sobretot, no? Allò que diu, la gent també t'ho agraeix, perquè després quan no tens contenidors al carrer, quan comença a funcionar al principi, poder costa, però quan agafes el ritme és molt millor que haver de desplaçar-te amb la teva bossa o el contenidor que és brut.
Matadepera, el Vallès Occidental i Tiana, el Maresme, són els municipis més grans, amb taxes més altes del 90%. Pel que fa a les capitals de demarcació, Girona fa una recollida selectiva del 50%, Barcelona es queda al 41% i Tarragona i Lleida tenen nivells del 36% i 35%. Cap, per tant, arriba al 60% de la recollida selectiva que demana Europa pel 2030.
La protesta del moviment ciutadà Bloquegem-ho tot no ha paralitzat França, però sí que s'ha fet sentir al carrer amb un miler d'accions o intent d'accions frustrades per la presència policial. El govern en funcions ha provat de minimitzar l'impacte coincidint amb els primers passos del nou primer ministre, Sébastien Lecornu, un jove de la dreta macronista encarregat de formar el cinquè govern en dos anys. Seguint les mobilitzacions a París, hi ha la Isabel Galí. Isabel, bon dia.
Bon dia. El moviment Bloquegem-ho tot no ha arribat a tot arreu, però déu-n'hi-do, talls de carretera des de primera hora a Caen, Grenoble, Lilla, Lyon, Nantes. Són gairebé un miler les accions programades a tot l'hexàgon. A la capital i rodalia hi ha hagut enfrontaments amb la policia davant d'un institut o en l'intent de tallar el perifèric a l'altura de Montreuil. També a l'estació del Nord, on hi ha una vaga de conductors de trens de rodalia, la línia B que uneix els dos aeroports passant pel centre de París. Hi ha retards importants. Nosaltres hem estat a les reivindicacions de l'Hospital Tenon, un centre públic al nord de París, i allà en Ramon Vila i la Sabina Torres, tots dos valencians, fills d'exiliats, han criticat les polítiques de Macron, sobretot que hagi decidit retallar en els camps on ells treballen, sanitat i educació, per invertir més en defensa.
A la mateixa volta que volen llevar 44.000 milions d'euros en serveis públics, estan pujant les finances pels militars a 5.000 milions i això no pot ser.
Tot el que és servici públic està destrossat per les polítiques de Macron. Els partits d'esquerra han guanyat les eleccions l'any passat i aquesta nit ha nomenat un primer ministre de dretes, de dretes.
A la plaça de Châtelet, on som ara, molts francesos que van votar el nou Front Popular en les darreres legislatives ens diuen que la decisió de Macron d'anomenar primer ministre Sébastien Lecornu és una burla al país. Molts amenacen de redoblar els esforços d'avui en la vaga prevista per dijous de la setmana que ve.
I l'exèrcit del Nepal ha recuperat el control dels carrers de Katmandú després de dos dies d'aldarulls antigovernamentals, els més violents des de la caiguda de la monarquia l'any 2008. Els disturbis van començar dilluns, quan la policia va reprimir amb foc real les protestes contra la corrupció i el bloqueig de les xarxes socials. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. L'exèrcit del Nepal patrulla els carrers de Katmandú, imposa calma per poder negociar una sortida a la ràpida caiguda de la classe política tradicional nepalesa sota l'afartament de la generació Z per la corrupció, les desigualtats i la falta d'oportunitats, que porta molts joves a haver d'emigrar per trobar feina. Un 7,5% de la població nepalesa treballa fora del país. El Jagadishwar Baral és el president de l'ONG Creative Nepal, a Katmandú, que ajuda criatures sense recursos de diversos orfenats. En videoconferència m'expressava avui les seves esperances.
Quieren un nuevo gobierno, pero necesitan algunas caras frescas. Entonces, yo creo que hay posibilidad para cambiar y vamos a pensar que tenemos un nuevo gobierno sin corrupción.
El fan ser optimista la voluntat de l'exèrcit de negociar i l'existència de possibles candidats renovadors. El preferit dels joves és l'alcalde de la capital, un ex-raper de 35 anys, una excepció en la gerontocràcia política nepalesa que ha expressat el seu suport a la revolta.
Passant gairebé 5 minuts de dos quarts, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Escoltes la ràdio al taxi? Vols guanyar més diners? Doncs apuja el volum perquè aquest anunci t'interessa. Registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 d'octubre. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber. Puja. S'hi apliquen condicions.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra. Te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Catalunya migdia.
El doctor Strange, Carmen Maura i un dels fundadors dels Monty Python es trobaran al pròxim Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Avui s'han anunciat les últimes estrelles que visitaran la 58a edició i també els últims títols confirmats. Marc Garriga.
L'actor britànic Benedict Cumberbatch, que té ara en cartell Los Rose i que s'ha fet famós interpretant Sherlock Holmes o el doctor Strange de l'univers Marvel, rebrà un dels premis Màquina del Temps, igual com el director italià Enzo Di Castellari, figura clau de l'espagueti western i del cinema d'acció de sèrie B, el cineasta britànic Ben Whitley, mestre de la sàtira social, i l'actor nord-americà William Fichtner, conegut per Armageddon i Crash. A més, tornarà a Sitges un clàssic, com ha explicat el director del festival, Àngel Sala. Gilliam rebrà el Gran Premi Honorífic juntament amb Carmen Maura, que hi estrenarà el film Vieja Loca. Pel que fa als nous títols anunciats, destaca el Frankenstein de Guillermo del Toro, La Larga Marxa, protagonitzada per Mark Hamill, o sigui Luke Skywalker, i que serà la pel·lícula de clausura, i els últims films de Park Chan-wook, Yorgos Lanthimos, Mamoru Hosoda, Luc Besson, Scott Derrickson o Takashi Miike. Més de 200 títols en 10 dies.
I coincidint amb els 80 anys de l'alliberament dels camps nazis, es reediten les cartes que es van intercanviar els escriptors Agustí Bartra i Pere Vives, que van morir a Mauthausen en una injecció de benzina al cor. Club Editor s'ha encarregat de recuperar-les en una nova edició que ajuda a entendre com va ser l'exili dels més oblidats i interpel·la en un moment mundialment convuls. Montse Camps.
Les cartes van de l'estiu del 1939 al maig del 1940. Tots dos van compartir xabol al camp d'Argelers, però mentre Bartra va poder marxar cap a la República Dominicana, Pere Vives va peregrinar per Europa fins que ja molt dèbil el van enviar a Mauthausen, on el van assassinar quan només tenia 31 anys. A les cartes Vives no es posiciona com a víctima i dissimula fins que ja no pot més la desigualtat en què es troba respecte a l'amic, com explica la historiadora Marta Marín Domine, encarregada de la nova edició.
En el moment que hi ha alguns d'aquests internats, entre ells Vives, són organitzats en companyies de treballadors i fets fora a llocs que ja estan militaritzats, aquestes cartes sí que comencen a fer-se molt més tenses, perquè Vives entén que el seu amic ja no el pot entendre.
Maria Buigas, editora de Club Editor, té clar l'objectiu de la reedició.
Contribuir a fer la història dels anònims, que és increïblement absent a Catalunya.
La nova edició inclou el capítol de la novel·la K.L. Reich, en què Joaquim Amat Piniella recreava la mort de Vives.
Els Pets actuen aquest vespre a Tàrrega, a l'Urgell, al festival Pau Paterres, en un concert solidari per sufragar les pèrdues del temporal que va obligar a suspendre la jornada del 12 de juliol, quan estava prevista. També hi actuaran Ginestar, Mateu Bru i Tropical Mystic. Lleida per a Joan Álvarez.
Els Pets, de gira pel seu 40è aniversari, oferiran a Tàrrega un repertori únic. Eva Balcells, portaveu del Pau Paterres.
I a tots els concerts el que fan és fusionar dos dels discos més reconeguts de la seva carrera. I excepcionalment aquesta nit el que faran és fer-ne quatre, els quatre discos que ells consideren més importants dels seus 40 anys, i ho faran excepcionalment amb un concert que serà únic.
Els concerts es faran a Cal Trapat, que té un aforament limitat a 6.000 persones. Es tracta d'un entorn ben singular que ja va acollir la celebració dels 25 anys del Pau Paterres fa un parell d'anys. L'organització destaca la solidaritat rebuda per part de tothom. Per exemple, 3.000 persones no van demanar el retorn de les entrades del 12 de juliol, entrades que són vàlides per aquest vespre, on tot està a punt per una edició que, sens dubte, serà molt especial.
I la nova temporada d'Arts Escèniques de Tardor i Hivern a Tarragona combina muntatges de caràcter nacional amb l'aposta pel talent local. Noms destacats com Josep Maria Pou, però també destaquen coproduccions de l'Ajuntament amb El Grec, El Mercat de les Flors o La Sala Trono. Tarragona, Clara Chavarría.
Entre la cinquantena de propostes que abasten totes les disciplines destaquen l'obra gegant amb Josep Maria Pou o del fàndom El Troleig de la dramaturga emergent Berta Prieto. També s'aposta pel talent local de Marc Chornet, antagonista de teatre o Zona Zàlata, i l'Ajuntament de Tarragona participa en més coproduccions que mai. Sandra Ramos és la regidora de Cultura.
D'una part es dona suport a la producció d'Urgia de la companyia Miquel Barcelona amb El Mercat de les Flors, una coproducció amb La Sala Trono i amb el Festival Grec, l'espectacle El Monstre, i finalment també incloem una coproducció amb la companyia tarragonina Zona Zàlata, Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos.
En música destaca Estrella Morente, la Franz Schubert Filharmonia o l'òpera La jove Ida del Gran Teatre del Liceu. Entre les novetats destaca la carpa de la companyia Cirque Perdit, que serà a l'Anella Mediterrània durant les festes de Nadal.
Catalunya migdia.
Temps per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb les declaracions de la vicepresidenta del Barça, Elena Fort.
Va passar ahir pel tot costa, després de confirmar que diumenge juga el partit de Lliga el Johan Cruyff, ara ja no es marquen data de retorn al Camp Nou. Tarda el Barça va confirmar que el Barça-València es jugarà diumenge al Johan Cruyff i aquest matí ha començat el procés per demanar una entrada. L'aforament és de només 6.000 aficionats i el Barça ha decidit beneficiar els abonats fidels de Montjuïc per aquestes entrades. Roger Arbusà, com va aquest procediment per demanar una entrada pel Barça-València de diumenge?
Doncs, com deies, avui s'ha obert aquest formulari perquè els socis abonats que hi vulguin anar s'hi apuntin. El club dona preferència als abonats que han estat a Montjuïc aquestes dues últimes temporades. Al Johan hi caben 6.000 espectadors i a partir d'aquí el club reserva entrades per a compromisos i seients VIP. El preu de l'entrada VIP, per cert, és caríssim, puja 1.500 euros.
D'un-hi-do.
Unes 300 entrades aniran destinades finalment a l'afició del València i la resta, el club no diu quantes, seran per als abonats que s'hi apuntin. El preu anirà des de 42 fins a 78 euros i si el nombre de peticions doncs és superior a les disponibles, el club faria un sorteig.
Els socis abonats que tenen accés a aquestes entrades són 16.151, que són els socis que van ser abonats a Montjuïc les dues, no només un any, sinó les dues últimes temporades. I després de la confirmació del Johan, ahir al Tot Costa, vam tenir les primeres reaccions del club blaugrana amb l'entrevista a Elena Fort.
La vicepresidenta institucional, que no pot assegurar quan es podrà tornar a jugar al Camp Nou, tenint en compte cada entrada diumenge de la setmana que ve, el dia 21, el Barça ha de rebre el Getafe.
La primera aquesta fase, que és tribuna i gol sud, està acabada com a obra, amb plena seguretat per tothom. Estan acabant de tancar els documents i firmar-los, donant-li la formalitat última. Esperem poder-los tramitar el més aviat possible amb el consens de l'Ajuntament, amb el suport de l'Ajuntament. I, per tant, jo, a dia d'avui, no t'asseguraré res, treballarem per arribar el més aviat possible, perquè ara ja és una qüestió, diguéssim, doncs, d'aquesta tramitació final.
A tot això, aquest matí una delegació de la Lliga ha visitat el Johan per revisar que el club compleix amb els requisits que demana la Lliga i, per exemple, es van instal·lar els suports per a la càmera de la línia de gol. Avui instal·len la càmera i, en definitiva, s'enllesteixen els últims preparatius perquè diumenge es pugui jugar aquest partit.
Doncs el Barça-València jugarà el Johan diumenge, mentre l'equip prepara esportivament aquest partit. Hi ha alguns jugadors que estan tornant dels compromisos amb les seleccions, hi ha jugadors que segueixen feina i treball al gimnàs i de tractaments conservadors com, per exemple, Gavi, que d'ell precisament n'ha parlat el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente.
Sí, que evidentment no va poder anar convocat amb la selecció espanyola en aquesta aturada per la lesió al genoll. Mentrestant, de la Fuente ho lamenta i en declaracions a la cadena SER parla obertament d'aquesta possible operació, aquesta artroscòpia, la qual es pot sotmetre si no funciona el tractament conservador.
El hombre, el pobre, está pendiente de posible intervención. Hablo esta mañana con él. Pues está el hombre triste, normal, está preocupado por esta posible intervención de menisco, si es que si al final se realiza. Pero bueno, en cualquier caso es un tío, un jugador muy fuerte también, tiene mucho carácter. Y es eso, yo he animado que en estas dos situaciones es donde verdaderamente uno sale luego más fuerte.
Hansi Flick està esperant alguns dels internacionals que han jugat els últims partits aquesta matinada, perquè Marta García, s'han jugat partits de classificació per al Mundial del 2026.
Sí, una selecció Bolívia que és l'última de les sud-americanes que ha aconseguit el bitllet per a este Mundial, acabant setens i aconseguint la plaça de repesca. Això després de guanyar 1-0 al Brasil, on el blaugrana Rafinha ha jugat l'última mitja hora. Un Rafinha enfadat amb això de jugar a més de 4.000 metres d'altitud.
A partir del moment que una equip et col·loca a jugar a 4.000 metres d'altitud per poder guanyar el joc...
Ve a dir que això de jugar a 4.000 metres d'altitud per poder guanyar el partit perjudica altres seleccions i que després, a més, en un partit equilibrat, tal com estaven jugant, diu l'àrbitre s'ha inventat un penal. En tot cas, ha guanyat Bolívia, classificada per al Mundial. L'Uruguai ha empatat a 0 al camp de Xile i el també blaugrana Araujo ha completat el partit per a este Mundial. Ja estaven classificades l'Argentina, el Brasil, tot i esta derrota, Colòmbia, el Paraguai, l'Uruguai i l'Equador. En la zona europea, França 2, Islàndia 1, amb el defensa blaugrana Jules Koundé de titular, jugant 60 minuts. Un altre blaugrana, el davanter anglès Rashford, va disputar els últims 20 minuts del Sèrbia 0, Anglaterra 5, un resultat que trau un poc el focus d'atenció del seleccionador Thomas Tuchel. I el davanter del Girona, Vladi Rabanat, va ser titular, jugant 60 minuts, en l'Azerbaijan 1, Ucraïna 1. I per últim, Congo 2, Senegal 3, en la zona africana, un partit en presència del migcampista de l'Espanyol, Charles Piquel, que va jugar només 15 minuts de la segona part.
A Girona avui petit ensurt perquè havíem de sentir el director esportiu del club, Quique Cárcel, valorant el mercat i l'inici de temporada, però Eduard Solà ha tingut una indisposició.
Sí, ha començat a parlar fent una explicació de com havia anat el mercat i al cap d'un segon s'ha hagut d'aturar i ha marxat, segons ha informat el club. El director esportiu del Girona té des de fa dies una infecció a l'orella que li ha provocat un mareig. Ha esperat uns minuts per si es recobrava, però finalment han decidit ajornar la roda de premsa. Aquesta valoració del que ha estat el mercat d'estiu, amb moltes operacions i algunes a última hora, es farà en els pròxims dies. Mentrestant, l'equip continua preparant el partit de diumenge a Vigo. Avui s'han incorporat als entrenaments el porter croat Dominik Livakovic i el migcampista marroquí As Ounahi. En el cas de Livakovic, ha estat el primer contacte que ha tingut amb els que seran els seus companys. Avui arriben a Girona els últims internacionals, el davanter ucraïnès Vladislav Banat, que un cop fitxat va estar unes hores a la ciutat, i l'extrem Joel Roca, que ha jugat amb la selecció espanyola sub-21. Si tot va bé, Mitchell els tindrà tots dos a l'entrenament de demà.
I aquesta tarda passa pel tot costa el migcampista de l'Espanyol Edu Expósito, de Cubelles, que s'ha convertit en un fix per a l'equip de Manolo González, ha repassat l'actualitat perica, però també ha deixat alguna curiositat, Sergi Andreu.
Sí, aquesta tarda descobrirem, per exemple, quin és el nou rol d'Expósito dins del vestidor. No us ho perdeu. El jugador ha reconegut, d'altra banda, que es troba ara mateix en el millor moment de la seva carrera, i sobre el salt de qualitat de l'equip en aquest tram inicial de temporada ha explicat que són claus, d'una banda, la millora defensiva i, d'altra banda, haver aconseguit la millor versió de molts dels jugadors.
Bueno, primer defensivament, perquè encaixàvem molts gols i això a primera divisió és impossible. Si tu encaixes tants gols, no guanyaràs molts partits. Llavors, mira, al final ara penso que han sigut tres gols i una porteria a zero, que per nosaltres és molt important, sobretot a casa nostra, no? Llavors, primer defensivament, i jo penso que cada jugador ara està amb el seu nivell, no? Amb les seves sensacions bones...
I d'altra banda, extraesportivament, la Policia Nacional ha identificat tres membres del grup radical La Curva com a presumptes responsables de penjar una pancarta el mes de març als voltants de l'RCD Stadium que amenaçava un àrbitre de primera divisió abans del partit de Lliga entre l'Espanyol i l'Atlètic de Madrid.
El Barça femení té partit aquest cap de setmana. De fet, l'ha avançat divendres, partit de Lliga, perquè l'equip masculí pugui instal·lar-se al Johan Cruyff durant el cap de setmana. I Graham continua sense entrenar-se amb el grup Rutvila.
La Noruega té una lesió al peu i, tot i que no tenim temps de baixa, sabem que es perdrà el partit contra el Logroño. De fet, Graham ja no va jugar el cap de setmana a Bilbao. Com deies, el Barça juga divendres i ja conviu aquests dies, com explicava el Roger Arbosa, amb tècnics de la Liga i del club que han d'adequar el Johan Cruyff diumenge perquè hi aterri el primer equip. L'entrenador Pere Romeu assegura que no serà cap trasbals pel seu equip.
No estic al cas. Sé que nosaltres juguem el divendres, ells jugaran el diumenge i nosaltres encantats que així sigui. És el camp que tenim aquí al costat, encantats, és el camp on juguem sempre, així que cap problema.
I precisament de Romeu en va parlar ahir Patrick Guijarro a l'entrevista al Tot Costa, Ruth.
Patrick Guijarro creu que una segona temporada amb el mateix entrenador serà millor que la primera, en què sempre s'han d'ajustar coses.
Siempre que cambiamos de entrenador, pues siempre cada entrenador tiene sus detalles y sabemos cómo espera, que es muy perfeccionista, muy detallista en tácticamente, y es evidente pues que siempre las segundas temporadas tienden a ir mejor y creo que es lo que va a pasar.
Guijarro també va parlar del seu futur al Barça.
La Liga inglesa es muy tentadora, es muy competitiva, ya vemos todas las jugadoras que se van allí, pero aún me queda mucho para renovar, me queda mucho y no, porque todo pasa muy rápido, pero también tendré 29 años que creo y espero poder aún seguir compitiendo en un gran equipo como es en el Barça. Entonces estoy muy a gusto aquí, quiero disfrutar estos dos años y ojalá puedan ser más.
Doncs tot això va dir Patrick Guijarro i al Tot Costa. I avui hem presentat la nova seleccionadora espanyola, Sònia Bermúdez.
Bermúdez, exjugadora, entre d'altres, del Barça i del Sabadell, i que pren el relleu de Montse Tomé. Arriba al càrrec amb poca experiència com a entrenadora, bàsicament a les categories inferiors de la Federació Espanyola, però Bermúdez ha explicat que ja ha parlat amb algunes futbolistes habituals amb Espanya, tot i que no ha volgut desvelar si ho ha fet amb la blaugrana Mapi León, que des de la protesta de les jugadores abans del Mundial continua negant-se a jugar amb la selecció espanyola.
Nou minuts perquè siguin les 3 de la tarda. Fem una pausa i després...
La veritat és que estic molt, molt contenta pel resultat d'aquesta
medalla. Tenim una nova campiona del món catalana.
Catalunya migdia.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
Abona't a la nova temporada del Liceu i viu la màgia de l'imprevisible amb l'Elisir d'Amore, Le Nozze di Figaro, Tristan and Isolde, Manon Lescaut i molt més. Fins a un 20% de descompte amb el teu abonament. Abona't a la força del Liceu a liceu.cat. Voldrà ser-hi.
Per llegir la carta viatgera, per menjar amb la vaixella, però sobretot per jugar amb el peluix i tots els jocs del mic. Aconsegueix-los a la botiga 3Cat i els punts habituals.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
I un dia més, certa polèmica a la Vuelta. L'etapa d'ahir es va tornar a neutralitzar els quilòmetres finals per les protestes pro-palestines, però avui, Marta, l'etapa ha començat amb normalitat?
A veure, normalitat per lo que fa a protestes, sí, però ha sigut una eixida neutralitzada perquè avui està plovent, fa també fort vent i, per tant, l'eixida ha sigut neutralitzada, però ara l'etapa ja s'està desenvolupant amb normalitat també. Són 143 quilòmetres en total entre Valdeorras i l'Alt del Morredero, de primera categoria. Això encara transcorre per territori gallec. Ara falta aguanten 100 km per al final de la meta, hi ha un grupet de 12 ciclistes que estan en fuga amb un minut i mig sobre el gran pilot d'avantatge i Jonas Vingegaard, que un dia més, Laia, defensa el mallot roig de líder amb 48 segons de marge sobre el portuguès João Almeida.
Realment, les manifestacions pro-Palestina estan marcant aquesta vuelta, que ja ha vist com han quedat afectades de manera directa dues etapes.
La primera va ser la de Bilbao, que de fet es va neutralitzar i, per tant, això vol dir que no va tindre guanyador. Ahir l'organització el que va decidir és acurtar l'etapa i no disputar els últims 8 quilòmetres per garantir la seguretat dels corredors, donades les protestes que activistes pro-Palestina feien per la presència en la ronda espanyola de l'Israel Premier Tech. La situació va generar algun enrenou i se va viure amb certa confusió, com explicava Televisió Espanyola el director de l'equip Emirates, Josean Fernández Machín.
Pràcticament un còpia de l'etapa Bilbao. Quan ja s'havia començat la última bajada, nos han dicho que serían 14 kilómetros de meta aproximadamente, que se acababa a 8, entonces nos han dicho que a 3 había, que estaba bloqueada la carretera, no sabemos el por qué a 8 y no a 5 o no a 6, es una decisión de la organización y solo podemos respetar esas decisiones porque desconocemos cuando estás dentro de carrera el por qué. Hemos intentado buscar, que entendíamos que era justo antes de empezar el puerto, no sabíamos si era exactamente en la pancarta de 8, luego había una línea antes de 8, confusión.
El cas és que, com sentíem ara, no ha sigut l'única etapa afectada i podria no ser l'última, tal i com s'estan desenvolupant estos dies. Ara bé, l'organització té entre cella i cella completar la vuelta i arribar a Madrid, clar però contundent, el director de la prova, Javier Guillén.
Salimos de Valdeorras y nuestro propósito es llevar la vuelta hasta Madrid. No puedo decir más en este momento.
Un Javier Guillén que insistís que el que està passant és alguna cosa terrible, que tot el món vol la pau, però que la volta, és un event esportiu que està al marge de qualsevol possibilitat que puga arreglar això i que no es pot legitimar aquestes situacions que estem veient.
Ho dèiem abans de la pausa, ho sentíem, bones notícies per a l'esport català, concretament en el tir amb arc, on una catalana ha guanyat aquest matí un títol mundial, Carles Vila.
Es tracta de la tarragonina Elia Canales, que aquest matí ha aconseguit la medalla d'or formant parella amb Andrés Timiño a la modalitat d'equips mixtes al Mundial que s'està disputant a Corea del Sud. És una fita històrica per al tir amb arc espanyol, que mai fins ara havia aconseguit una medalla d'or en aquesta competició. Ho han fet, a més, derrotant a la final a la parella coreana, la gran favorita en aquesta modalitat. Escoltem la tiradora de Constantí.
La veritat és que estic molt, molt contenta pel resultat d'aquesta medalla, no?, del campionat. Encara no he acabat, o sigui, em queda encara d'individuals demà i passat, si va tot bé. I res, la veritat que portem un parell de temporades en el mixte molt forts i finalment doncs, guanyar Corea a casa seva doncs és una cosa històrica i la veritat que no tinc paraules per això.
Canales encara, de fet, no ha acabat la seva participació al Mundial.
El que em queda seria la participació individual demà i passat també. I ja està, i amb això terminaríem la temporada, i la temporada que ve doncs hi ha Copes del Món, Europeu, doncs com sempre.
El palmarès d'Elia Canales, tot i la seva joventut, comença a ser més que destacable, amb dues medalles de plata al Campionat d'Europa, una medalla d'or i una altra de plata també a la modalitat d'equips mixtes als Jocs Europeus del 2023 a Polònia, i a més amb la seva participació als Jocs Olímpics de París.
La Lliga de Futbol Sala, segona jornada, l'Indústries García de Santa Coloma rep el Manzanares a 8:45 i a la mateixa hora el Barça juga al Palau Blaugrana contra el Xota Navarrés. Això suposa el debut dels blaugranes a casa, que no és un debut normal perquè de retruc David Ubach, això suposa també la tornada del tècnic Javi Rodríguez.
Ha voltat al món i ha tornat al Born després de 13 temporades de la seva sortida del Palau Blaugrana, un cop que es va retirar com a jugador. Ara Javi Rodríguez tornarà a seure a la banqueta local del recinte blaugrana. Ho farà, però, aquesta vegada com a tècnic i per dirigir l'equip davant del Xota Navarrés en el partit de la segona jornada de Lliga. Davant d'aquest escenari, doncs, el nou tècnic blaugrana ha verbalitzat que se sent ben emocionat en les hores prèvies per rebre, segurament, doncs, l'ovació d'un públic que l'idolatra.
Bueno, pues imagínate, ¿no? Emocionado porque, bueno, el volver a casa, el volver al templo, como lo llamo yo, el volver a donde parece que nunca me he ido, aunque hayan pasado 13 años, y súper emocionado porque las sensaciones son muy, muy fuertes.
Després de retirar-se com a jugador en actiu, és en tota una llegenda d'aquest esport. Javi Rodríguez ha passat per banquetes en països com Ucraïna, Hongria, també per l'Indústria Santa Coloma, el club on, de fet, es va formar, i d'allà va saltar cap al Pozo Múrcia, on va tenir una experiència fallida en la banqueta, sens dubte, més potent que ha agafat el tècnic abans d'aterrar novament al Palau Blaugrana aquesta temporada per rellevar a Tino Pérez.
L'Eurobàsquet ja hi ha una semifinal definida i avui quedarà definida la segona en una jornada amb presència blaugrana i també catalana. Ernest Macià.
Doncs sí, d'aquí a una horeta més o menys, el blaugrana Schengelia i la seva selecció Geòrgia juguen contra la Finlàndia de Markkanen. En principi és una mica més favorita Finlàndia, però pot passar de tot aquí. En canvi, hi ha un altre duel entre dos grans, Alemanya i Eslovènia. Aquí, en teoria, la selecció alemanya, que està entrenada pel català Àlex Mumbrú, és una mica més favorita, però clar, davant hi té Doncic. Eslovènia té més equip Alemanya, però Doncic és un tòtem i, per tant, no és descartable res. I com deies, Turquia i Grècia van certificar que jugaran semifinals.
Hem conegut un detall de la Final Four de l'Eurolliga. Macià, ràpidament.
Sí, Atenes, 18 anys després.
Doncs ho ha fet ràpid, sí, l'Ernest Macià. Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Més esports...
També t'ho faig ràpid, també t'ho faig ràpid. Sí. La selecció espanyola d'hoquei patins disputa en l'europeu la lluita per la primera posició de grup contra les anfitriones. Això serà esta vesprada a 8:45.
Doncs ja a les 7 ja ho sabeu, més esports al tot costa. Seguim aquí al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.